a mig matí. I a mig matí, la cuina de l'Emi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Molt bé, com sempre.
Molt bé, doncs aquí m'agrada que estiguis bé.
Sí, sí, sí.
I a punt per cuinar.
Home, i tant, ja ens hem rentat les mans, ens hem posat el davantal i ho tenim tot preparadet.
Tot preparadet, i què és el que cuinarem?
Pues mira, farem de primer uns canelons d'espinacs a la catalana.
De segon...
Aquest plat és un plat que serà, és molt interessant perquè es poden fer... Com jo els hi poso una mica de pernil, però si algú és vegà o és vegetarià, no li poso el pernil i són perfectes per menjar.
Perfecte.
D'acord? De segon, podem fer un pollastre amb pepitòria i de postre una llet fregida.
Oh. Molt bé, molt bé. Ja començo a tenir gana, Emi.
Sí, clar, jo sí.
Doncs vinga, comencem a veure, a conèixer els ingredients, no?, d'aquests canelons d'espinacs.
Doncs pues bueno, mira, agafarem oli, pebre i canyella, Quatre cullerades de tomàquet fregit, un gra d'all, una ceba mitjana picada fina, 50 grams de pinyons, 100 grams de passes de corint, 100 grams de pernil, és el que us deia del pernil, que si no es posa, som vegans o vegetarians i ja està. Mig quilo d'espinacs bullits, mig litro de llet, bueno, és el mateix, mig quilo que mig litro. Una cullerada de sopera de mantega, 30 grams de farina, nou moscada i un paquet de pasta de canelons. D'aquelles que hi ha mig bullits, que ja són... que simplement es posen amb aigua calentona i queden molt bé. El truc d'aquests canelons és posar l'aigua calenta, no bullint. Perquè si es posen bullint, jo no sé el que passa, però es trenquen tots. Llavors, com a mi m'ha passat moltes vegades, fins que ho vaig descobrir que només tenien que ser calenta... I de veritat és que si les poses amb una safata plana i poses aigua calentona i, a veure, ha de ser calent, no bullint, però calent. I llavors vas posant a poc un a un els canelons i queden bé les plaques de canelons,
sí,
queden molt bé.
Sí, molt bé, d'acord.
Bueno, doncs comencem a fer-los.
Comencem, vinga.
Ho tenim tot preparat.
Tot preparat.
I ja està. El primer de tot, netejarem els espinacs i els ofegarem amb la ceba, l'all... Jo primer sofregeixo una mica la ceba i l'all que estigui una mica duradet. I després li fico els espinacs,
Val.
Llavors deixes que es redueixi aquella aigua que fa els espinacs i afegeixes el tomàquet fregit. Els pinyons, les passes, el pernil, i ho remous tot bé. I ho assaones amb una mica de canyella i pebre.
Molt bé.
Això ja ho tenim. Ho deixem que s'atemperi perquè així no ens cremarem, vale? Mentre estan fent el que us he dit als canelons amb l'aigua calentona, aquells 20 minuts o mitja hora, no sé, el que digui cada paquet és el que s'ha de fer. I llavors jo poso un drap blanc d'aquells de fil, ho faig una mica a l'antiga, això, El drap blanc aquell que posaven les nostres mares a sobre del marbre, i vaig posant les plaques de canelons una al costadet de l'altra. Llavors vaig omplint amb aquesta barreja que hem fet cada caneló i el vas posant amb una font que primer l'he untat amb una mica de mantega, perquè no s'enganxin els canelons. Els vas posant un al costadet de l'altre, de manera que sapigueu com els poseu, si els poseu al llarg o els poseu a l'ample.
Això és impossible, jo mai l'encerto.
Sí, si els poses sempre igual, sí.
No, perquè no ho poso mai igual, i llavors no me'n recordo, van cap aquí, van cap allà, uns van cap aquí, els altres van cap allà, perquè no hi cap normalment.
Clar.
I és una mica de...
Val la pena deixar que encara que capiguen dos canelons més al costat, no posar-los i fer dos files iguales. I així mai els tallareu, Més el que estiguin separadets d'una mica i tal, i llavors sempre veureu per on van les coses, Llavors, mentre ja hem fet això i els tenim preparats a la placa que anirà al forn, i farem una beixamel. Amb una paella tirem la mantega amb dues pessics de sal i una espurna de nou moscada, i quan estigui fosa la mantega, incorporem la farina i l'ofeguem durant un minut. Llavors aboquem la llet amb 3 o 4 vegades i aneu movent amb una vareta o amb una forquilla, sobretot perquè no quedin grumolls, que és molt desagradable trobar grumolls,
Sí.
Si ens agrada més espessa, podem afegir una mica més de farina o no, però jo crec que una entremitja està bé, Una altra cosa que jo faig amb la beixamel. A mi la beixamel m'agrada agafar una ceba petitona, la sofregeixo amb mantega primer i després faig tots els passos amb la farina i tot això, perquè la ceba li dona un gust especial. A mi m'agrada molt. I no em desagrada trobar la mantega, perquè si la mantega la piqueu molt, 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 es fon, pràcticament, I llavors no es troba quasi
bé. La mantega?
La ceba volia dir. Bueno, llavors amb aquesta beixamel ja cobrim els canelons, li tirem una mica de formatge mental i ho gratirem a 210 graus o 250 graus. Quan veieu que està durat, fora. Ja estan fets,
Molt bé. Que bons.
Boníssims, de veritat.
Doncs ja tenim els canelons a punt de menjar.
I així veieu que hi ha una altra manera de fer canelons, no sempre de pollastre o de carn o del que sigui. Mm. També es poden fer d'unes altres coses.
Molt bé.
Recordem els ingredients dels canelons?
Perfecte, pues recordem. Vinga.
Oli, pebre, canyella, 4 cullerades de tomàquet fregit, un gra d'all, una ceba mitjana picada fina, 50 grams de pinyons, 100 grams de passes de corint, 100 grams de pernil, mig quilo d'espinacs bullits, mig litre de llet, una cullerada sopera de mantega, 30 grams de farina, nou moscada i un paquet de pasta de canelons.
Molt bé. Doncs anem pel segon plat.
Bueno, doncs farem un pollastre amb pepitòria. És un pollastre que abans antigament es feia molt, ara no es fa gaire, i queda molt bo, eh? Ja veureu com us agradarà. Un ingredient per 6 persones? Doncs pues un pollastre sencer.
Molt bé.
Dos cebes, uns 40 grams de farina, una dent d'all, safrà, uns brins, una copa de vi de Jerez, un brou de pollastre, un mig litre aproximadament de mig brou de pollastre, ametlla molguda, uns 50 grams, d'ametlla laminada, uns 50 grams també, un ou, oli d'oliva verge extra, sal i pebre al gust.
Doncs ja tenim els ingredients preparadets.
Perfecte.
I ara anem a cuinar.
Pues sí. Començarem amb la salsa, eh? Picarem la ceba amb juliana i l'anirem puixant amb l'oli d'oliva verge extra. L'objectiu és que la sigui una salsa blanca, per lo que tindrem molta cura de no torrar la ceba, sobretot. Perquè si torrem la ceba ja no queda bé, eh?
Val.
Perquè canviaria, a més del color, canviaria el gust del plat i no ens interessa.
Molt bé.
Ho anem fent amb foc lent i vigilant fins que la ceba estigui ben transparent. Mentrestant, salpebrarem les tallades de pollastre i les passem per farina. I les fregirem lleugerament, sense durar la pell, simplement per tratar de fer una crosta, que aquesta crosta aconseguirà que el nostre pollastre estigui més sucós. I no quedi jo tan sec, com sempre. A la cassola de la ceba afegim l'all tallat amb làmines i l'ametlla mòlta. I remenem ràpidament perquè no s'enganxi. Llavors incorporem a continuació el vi de Jerez i deixem que es redueixi una mica. Llavors fiquem aquestes tallades de pollastre que hem fregit i que les tenim reservades, les fiquem en aquesta cassola on hem fet tot aquest sofregit, i afegim el brou, que ha de cobrir pràcticament el pollastre. O sigui, si veieu que amb mig litre us queda justet perquè el pollastre era molt gros, bueno, doncs hi poseu una miqueta més i ja està, eh? Tirem els brins de safrà, que jo els torro una mica amb una paella primer, els poso una miqueta amb una paella, els torro una mica i llavors els tiro, una fulla de llorer i ho deixem que es faci aproximadament uns 35 minuts a un foc mitjà, no allò fort, fort ni baix, entremig, uns 35 minuts. Quan veiem que el pollastre ja està gairebé cuit, afegim el rovell de l'ou cuit. L'ou l'hem bullit i el tenim cuit i fred ja. Llavors afegim el rovell de l'ou, jo el ratllo una mica i això espessa la salsa. La fa una mica més espessa i llavors la clara la pico molt petita perquè serveix per adornar el plat. Quan ho posem al plat i tires una miqueta de la clara ratllada i queda molt bo, eh? Més que tallar, picar-la, jo la ratllo amb el ratllador gruixut, perquè queda molt bé, llavors. Així, llavors poseu la clara d'ou ratllada i les ametlles aquelles torrades que tenim amb làmines, les poseu per sobre. I queda molt, és un plat que queda molt bé. Llavors tenim, amb què el podem acompanyar aquest, perquè sigui un plat únic, el pollastre aquest? Doncs pues el podeu cuinar amb antelació, perquè d'un dia per l'altre encara està més bo, clar, perquè se senta la salsa i s'intensifiquen una mica els sabors, eh? Llavors el podem servir amb arròs blanc, o amb patates palla, o verdures al vostre gust, podeu fer unes verdures a la graella i les podeu posar. Si voleu, si no li poseu l'ou dur i l'ametlla amb làmines, el podeu conservar fins a 5 dies a la nevera. I es pot congelar fins a 6 mesos.
Molt bé.
Però això sí, sense posar l'ou, a l'ou a l'últim moment.
Clar.
Desitjo us agradi molt.
Els ingredients.
Sí. Un pollastre, dos cebes, 40 grams de farina, una dent d'all, safrà, uns brins, vi de Jerez, una copeta, mig litre de brou de pollastre, uns 50 grams d'ametlla molguda i uns 50 grams d'ametlla llaminada, un ou, a l'oli d'oliva verge extra per fregir, sal i pebre al gust.
Molt bé. Doncs ja hem fet el primer i el segon plat, eh?
Perdoneu, però m'he oblidat d'una cosa, la fulleta de llaurer, recordeu-vos.
I ara el plat dolç.
Sí, anem a fer una llet fregida, que fa molt de temps que no fem.
Vinga,
eh?
Vinga. Fem-la.
Doncs pues vinga, els ingredients. Necessitarem 1 litre de llet sencera, 2 ous, una mida mitjana, eh? Uns 120 grams de farina de blat, 6 cullerades, segons deia la meva mare, però bueno, si el m'adiu, millor. Uns 120 grams de sucre, unes 6 cullerades, també segons la meva mare. La meva mare deia sempre 6 cullerades, però realment la mida són 120 grams. L'oli de girassol, perquè el de oli d'oliva queda una mica fort de sabor. Llavors, o fiqueu de 0,4, mig i mig, o sigui, d'oliva i de girassol, o ja el feu directament amb girassol. Aquest oli de girassol ja sabeu que no s'ha d'escalfar massa, perquè si no es crema de seguida, i només el podeu fer servir una vegada, no el podeu guardar. No. Vale? Bueno, continuem amb els ingredients. La closca d'una llimona, sal, i llavors, per l'arrebossat necessitarem 3 ous i 100 grams de farina. I una mica de sucre blanc, doncs, per la presentació.
Molt bé, doncs ja ho tenim tot a punt.
Exacte. Llavors, anem a fer-ho.
Vinga, cuinem.
Vinga. La recepta d'aquesta us portarà uns 30 minuts fer-la, però heu de tenir en compte que enmig del procés haurà de reposar la massa d'un dia per l'altre. O sigui, que ho teniu que començar el dia abans, vamos, per fer-ho, eh? Jo normalment ho faig per la tarda, el deixo reposar i al matí següent ho faig tranquil·lament. D'acord? Comencem separant uns 400 mil·lilitres de llet en una tassa i anem afegint a poc la farina. Al mateix temps que remenem amb una vareta de rebosteria. Ho aneu remenant perquè es vagi incloent. També ho podeu fer amb farina de blat, ho podeu fer amb farina de... amb maicena, vaja.
Ah.
I llavors podem menjar els celíacs.
Exacte.
Vale? Ho fem de manera que no ens vagi quedant grumolls a la barreja aquesta. Podeu fer servir també meitat i meitat, com us he dit, o maicena sola, o meitat de blat i meitat de maicena. D'aquesta manera s'espessirà molt més ràpid. També, eh? Llavors, batirem els 2 ous i els incorporarem a la barreja anterior. Remenem bé amb les varetes perquè la barreja quedi perfectament integrada i sense grumolls, eh? Rentem la llimona ben neta. Jo agafo un raspall d'aquell de les ungles, que el tinc a la cuina només per aquestes coses, i ho raspallo bé, perquè hi ha llimones que hi posen ceres, hi ha pesticides, hi ha moltes coses. I com fem servir la pell, doncs jo ho raspallo bé, el neteixo bé i ho seco amb paper de cuina perquè no tingui bactèries ni res. Mm-hmm. Llavors, com s'ha de treure la pell, procurant que no porti la part interior blanca perquè donaria amargor a la llet, amb el pèl a patates, si ho feu, surt només el que és groc, que és el que ens interessa. Mm-hmm. Llavors, en vera d'una pell, doncs poseu 3 o 4 perquè doni més sabor i ja està. Posem la resta de la llet, escalfam una cassola i l'afegim aquesta pell de llimona. La meva mare li tirava un pessic de sal perquè intensifica els favors, o sigui, el sabor. O sigui, feu així amb 2 dits i tireu una mica de sal, eh? I llavors, quan comenci el primer bull, baixem el foc mitjà i retirem la pela de la llimona, ja. Així s'anirà incorporant a la cassola... Ara anem incorporant a la cassola la barreja dels primers passos de la recepta. Aquella barreja que havíem fet que no tenia que tindre grumolls, doncs l'aneu incorporant poquet a poquet, eh? Remenant sense parar amb les varetes perquè, sobretot, que no se'ns enganxi a baix.
Val.
Perquè si no agafa aquell gust de cremat que és molt desagradable.
Mm-hmm.
O sigui que ja sabeu que no hem de parar de remenar. Ha de resultar una crema amb una textura espessa.
Molt bé.
Llavors, ara toca el torn del torn del sucre. Afegim i remenem nou contínuament, com en les anteriors passes, sense parar de barrejar. Uns 2 o 3 minuts aproximadament, que ja estarà perfectament integrat. Vale? Llavors, agafem una font que sigui prou àmplia perquè ens queda cada un gruix d'una alçada d'uns 2 centímetres de crema. I ho deixem anar allà. Una cosa important, mulleu la font aquesta amb aigua freda, l'escorregueu i llavors aboqueu la barreja, perquè així no s'enganxarà.
Mm-hmm.
Vale? Així ja veureu com quedarà molt bé i podreu tallar després molt bé la crema. L'heu de deixar refredar perquè estigui prou consistent. Jo el deixo d'un dia per l'altre perquè estigui a punt òptim, o sigui que després, quan està freda, la tapo un paper d'aquest de film i el fico a la nevera fins l'endemà. Llavors la talleu en quadradets, i ho passem per ou i per farina primer i per ou i després ho fregim amb abundant oli. Això estem a l'endemà ja,
Sí, clar.
Vale? un cop ho tenim fregit, jo ho poso sobre paper absorbent perquè agafi la mica d'oli que s'obri, jo ho poseu en una safata i li tireu per sobre una mica de sucre d'aquest glaç o com vulgueu, o sigui, a qui no li agrada amb sucre glaç, vull dir que ho podeu decorar com vulgueu. Però si no, li poseu una miqueta de, inclús de nata al costat, podeu tirar d'aquí o cargolets de xocolata, o sigui, el que us vingui de gust per decorar. D'acord? Ja sabeu que les porcions rectangulars ha de fer uns 5 o 6 centímetres com a màxim, eh? No els feu massa grosses, que si no tampoc no queden boniques.
Molt bé, molt bé.
D'acord?
Que bo, eh? Tot avui.
Oh, està molt bo, de veritat.
Quins plats que ens
fas. El que passa és que, si no, engreixen una mica, però bueno...
Una mica.
Home, si et menges un trosset només, pues no.
No,
ja. Vull dir que tot depèn de lo que mengis.
S'ha d'anar amb compte.
Exacte.
Molt bé, de què més? Ai, no hem recordat els ingredients.
Sí, anem a recordar-los. Va, un moment, no passa res aquí. Si no, ja saps que ens ho podem tornar a escoltar el programa a la pàgina que tenim de Facebook, a
I
la cuina
sí.
de l'EMI.
Allà.
Allà, i si teniu alguna dubte, doncs m'ho pregunteu i us ho explico, perquè jo realment us vaig explicant com ho faig jo, i si em veieixiu estic aquí remenant, vull dir que és així la cosa.
Sí.
Vull dir que anem a veure aquests ingredients. Un litre de llet sencera, dos ous de la mida M, uns 120 grams de farina de blat, o bé d'aquella maicena, o mig i mig, com us vingui de gust. Uns 120 grams de sucre, oli de girassol, la closca de llimona, sal, i per l'arrebossat, tres ous, 100 grams de farina, i llavors posem una mica de sucre per sobre de decoració, o nata, o el que us vingui més de gust. Eh?
Molt bé. I de què més ens parlaràs avui, Emi? Doncs
pues mira, com vam parlar de les fruites del mes de maig, ara ens toca parlar de les verdures. Les verdures que tenim aquest mes de maig són, a part de que tenim les, de tota les que tenim durant tot l'any, que us aniré dient que aquesta ja no us explicaré res més perquè ja les hem explicat moltes vegades, tenim les bledes. Les bledes ja sabeu que tenen moltes aplicacions medicinals. Són refrescants, digestives, diurètica, nutritiva... I també s'empra amb èxit amb la decocció de les fulles amb les inflamacions de la bufeta. I contra el restrenyiment. També va molt bé per les malalties de pell. I les bledes estan molt bones simplement bullides amb una patatona. Vull dir, estan molt bones, eh?
Sembla que és l'únic que no m'agrada.
Sí, és que has fet una cara de fàstic.
Sort que no es veuen pues les
mira,
cares
veritat,
per la ràdio.
A mi sí m'agrada moltíssim,
mira,
veus?
La meva mare és la verdura que més li agrada.
Sí, a mi m'agrada molt.
I
també.
Jo no puc amb la bleda, mira.
No?
No, igual així molt disfressada, no? Passava per la paella amb all, no ho sé. Però així bullit.
Pues mira, pues bullides, amb una mica del caldo d'elles aixafada, amb la patata, està molt bona.
Sí, sí.
Sí, sí, bueno, per gustos es van fer els colors, sí, o sigui que no hi ha problema.
Evidentment.
Tenim l'all, que l'all ja és de tota la temporada, perquè és una d'aquelles coses que tenim sempre, eh?
Sí.
Però ja sabeu que és un potent antiinflamatori, eh? Que va molt bé per la hipertensió, per l'excés de greixos a la sang i tot això. És diurètic, també. Vull dir que l'all és molt bo, el tindríem que ficar en tots els menjars, pràcticament.
Molt bé.
L'api també és del mes de maig. És un dels millors diurètics vegetals que existeixen. A més, remineralitza l'organisme, depura la sang, disminueix la pressió arterial... obre la gana, lleuixa els dolors, vull dir, és una meravella de verdura. També la tindríem que ficar molt a la... Jo la fico molt en sofregits per les llegums, per llenties, cigrons, mongetes, tot això, li poso una branca d'api sempre ben picadeta, ben neta i ben picadeta, la peles bé perquè no tingui fils i tal, i es desfà pràcticament i està molt bona. Inclús a l'amanida, li poso moltes vegades, està molt bé. Les albergínies és molt bona perquè ajuda l'organisme a eliminar toxines. Té una acció diurètica molt suau, però va molt bé. També té un contingut molt alt en potassi. O sigui que va molt bé perquè ajuda també, és laxant una mica, laxant i reduca l'intestí mandrós, que això és molt important.
Molt bé.
Després tenim els creixents per fer una amanida, per posar l'amanida, són boníssims. Té moltes vitamines, té la vitamina A, B i C, així com bastants quantitats considerables de iode, de calci, de potassi, de zinc, de magnesi o ferro. Inclús el ferro té més quantitat que els espinacs, que sempre diuen que els espinacs que tenen molt de ferro, bueno, doncs tenen més els creixents.
Imagina't.
És molt important. Després tenim la borraja. La borraja és una verdura que aquí a Catalunya no la coneixem gaire, però que a Aragó, l'Aragó es fa servir moltíssim. Té molta quantitat de vitamina C i provitamina A. També és antioxidant. La vitamina A ens ajuda a mantindre i la reparació dels teixits corporals. Afavoreix la resistència a les infeccions. Ajuda per la visió amb la vitamina A. I després també té molta vitamina C que ens ajuda ja ho sabeu, que intervé la formació de col·lagen i dels ossos, per les dents, pels glòbuls vermells. També té ajuda a l'absorció de certs nutrients dels aliments com el ferro, l'àcid fòlic i alguns aminoàcids. O sigui, ajuda que se'ns agafin els nutrients aquests en els nostres cossos, en els nostres ossos. Bueno, doncs parlarem després del bròquil. El bròquil no a tothom li agrada tampoc, però està
molt... El bròquil sí que m'agrada molt.
Sí? Mira, menys mal. Bueno, el bròquil el podeu fer igual que vam fer la coliflor l'altre dia, amb beixamel al forn o simplement bullida per acompanyar, si feu un, no sé, un entrecot a la planxa i poseu un parell de ramets de bròquil, una pastanagadeta bullida, una patatona bullida al costat, queda molt bo. O un peix fet al forn, amb la verdura que està feta al vapor, queda molt bona també. Tenim carbassó també.
I el bròquil també, perdona, la pizza de bròquil.
Ah, està molt bé. És que a mi la pizza m'agrada molt la vegetal.
Des que vaig descobrir la pizza de bròquil,
sí,
ja clar, de farina no la faig més.
Clar, és que està molt bona,
Està molt bona, molt bona. Vinga, un dia ho explicarem també.
Vale, sí, un dia la farem, sí, que
sí,
va
sí,
molt bé.
Sí.
Tenim el carbassó, que el carbassó és molt ric en vitamines i minerals, és molt ric sobretot en potassi i en vitamina C. Tenim els canonges també, que també té molta vitamina C i àcid fòlic. Té propietats diurètiques, depuratives i laxants. Amb amanides és genial, Les cebes les tenim tot l'any, o sigui que no hi ha gaire cosa a fer la ceba, però la ceba sabeu que és un antiinflamatori genial, sí. Va molt bé per les afeccions respiratòries, quan tenim tos, refredat, o grip o bronquitis. Sobretot quan tenim una mica de... que estem tapades del pit i tal, si agafem una ceba i la tallem per la meitat i amb un platet la deixeu a la tauleta de nit, veureu que no tossireu tant per la nit. Perquè, encara que no fa un olor... No, al final no fa olor desagradable tampoc, Però ajuda a que puguis respirar per la nit i una cosa compensa l'altra,
És veritat.
Això és com sigui.
Ajuda, ajuda.
Bueno, la coliflor és allò que vam fer la setmana passada, que sí, prevé alguna de les malalties degeneratives i estimular el sistema immunològic. És antioxidant. La coliflor és una verdura que hem de tindre en compte, sobretot si una dona està embarassada, perquè l'àcid fòlic va molt bé durant les primeres setmanes d'embaràs. Això ja ho saben totes les que volen tindre un bebè. Perquè sabeu que ajuda a prevenir l'espina bífida. O sigui que, bueno, jo crec que ho podríem deixar aquí i la setmana que ve continuar parlant d'unes altres verdures, perquè encara queden els espàrrecs, els espinacs, els pèsols, els faves, moltes coses. O sigui que la setmana que ve continuarem parlant de totes aquestes verdures que tenim aquest mes de maig, que com és primavera sabeu que tenim moltíssima verdura, i a veure que de fruites també en teníem moltíssimes i de noves, que això són molt importants.
I tant que sí. Doncs Emi, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I bona setmana.
Igualment a tothom. Adéu. Un petó, adéu.